La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a tots i totes, les 12 i un minutet, avui és 17 de desembre, divendres. Tenim un cap de setmana ple d'actes nadalencs i una molt bona notícia. Ja saben, des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, des de Ràdio Vila-real, Reciplaça i Onda aconseguissin un acord perquè l'empresa pública adquirisca el solar municipal de l'Abocador. Ara sí, comença protagonistes Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui, Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Veureu, així hi havia un problema molt gros que venia arrastrant-se durant molt de temps, però diuen que, que dues parts tenien interès de aquesta situació anòmala se solucionara. Que han dialogat i que l'únic punt controvertit que han trobat era el preu que s'havia fixat per a cadascuna de les parts. Així que han trobat una solució lògica i jo crec que una solució molt nadalenca. Han pensat que ni pa tu ni pa mi, que ho facin conforme toca. I dialogant troben que se té que encarregar el jurat provincial d'expropiació de Castelló i que faci una taxació. I si aixina, i si esta no pot l'acord s'aconseguiria contemplar altres solucions com la cerca d'un taxador consensuat entre dos parts, és a dir, que no siguin ni Reciplaça ni Onda la que decidisca quan valen els seus terrenys, sinó que n'hi hagi un taxador que diga realment el que val. Perquè no hi ha un altre remei, és dir, és una situació anòmala i se té que solucionar i té que ser Reciplaça la que gestiona aquests terrenys i és el seu deure adquirir-los. Per tant, acabem en això. Tenim que saber què fem o no el fem i saber que hem de tractar el fem de la forma menys danyina per al nostre mig ambient i no perjudiquem a ninguna població dels nostres voltants. I fem, ne fem tots. Per tant, arribem a un acord i per lo vist, pues bueno, l'espíritu nadalenc ha fet que finalment Reciplaça i Onda s'unisquen tots a una veu, no? Que és el que ens agrada en la comunitat valenciana. Publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
I ara anem a parlar de les dades, perquè, fijeu-vos, ja que tindrem en compte el que ens està passant, tornem a estar una altra vegada prou preocupats per el tema Covid. Vos dic les últimes dades que ens han arribat a esta casa. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 476 nous casos en la província de Castelló. Recordeu que tots és per PCR o test antígenos. Dels 62.426 casos que s'han registrat des de que va començar este malson. És dir, l'han patida 62.426 persones.
No, 62.000 s'han fet la prova i han donat positiu. Que hi ha molta gent que l'ha patit i a la millor ni s'ha donat compte.
Cert. Real. Tens tota la raó del món. Jo el que volia dir és que lo bo d'esta xifra és que 59.023 persones se'ls ha donat de alta, és dir, han pogut eixir almenys, han pogut eixir bé d'aquest mal son, però no, hi ha hagut gent que se li ha quedat seqüeles i que realment les té. Que avui, en aquest moment, tenim 115 persones hospitalitzades, a dia d'avui, i en la província de Castelló estic parlant, no parlem de València ni d'Alacant, i 20 estan en l'UCI. Recordeu allò de que com mos vacunem ja no, pues no ho agarrem tan fort i anem a la UCI? Cuidao, n'hi ha 20 en l'UCI. Què podeu dir-me? Bueno, a millor és que aquestes persones no han volgut vacunar-se. Pues és possible que també tingueu raó, no? I que no han volgut vacunar-se. Però en tenim 20 en l'UCI. I 115 hospitalitzades, que quan una persona està hospitalitzada, en funció de la evolució que té, pot passar a la UCI o no. Que en Vinaròs hi ha 10 casos i són d'àmbit educatiu. Vos heu donat compte com ara esta onada, esta última onada que estem patint, quasi tots els casos venen de l'àmbit educatiu?
Sí.
Increïble, eh? Increïble el que diuen de la vacuna, si al final sí que ens ha servit.
Ja, però la gent major també ara té 3 dosis ja i els peques en tots els aspectes s'han començat ara en la primera.
Clar, però per això te dic que al final tantes reticències que n'hi havia a l'hora de vacunar-se i no hi ha més remei que anar a la vacuna. Diuen, bueno, mos modificarà genèticament. Bueno, però quines alternatives més tenim? Al final és el que ens està passant, és el que estem vivint. I estarem preocupats els pares per posar-los als nostres fills vacunes, clar, i els tios i els iaios, però ens dona més por que acabin en una UCI, no?
Sí, no n'hi ha altra.
Una bona notícia és que Sanitat prorrogarà 6.656 places de reforç frent al Covid-19. Este reforç està previst mantindre-la fins al mes de maig. Clar, és que gener, febrer, vosaltres recordeu l'any passat, març... O sigui, sí.
Febrer en fin de setmana no podíem anar ni al Masó, els de Villarreal.
Sí, pues mira, ara crec recordar que a hores d'ara, a data de desembre, estem igual. Com al mes de febrer, el que passa és que els hospitals no estan tan saturats de malalts Covid.
I és fruit de
la vacunació.
De la vacuna. Este reforç s'ha previst mantenir-lo hasta maig, com ella ha dit, i el temps que s'estima hasta poder comptar en aquestes 6.000 nou places estructurals, pues, almenys hasta maig. És el temps que ells mos han donat de moment. Se prorroga a tots els treballadors i treballadores que actualment reforcen el sistema sanitari. Almenys els han aguantat que, clar, era un aport que tenien. Després, algo que també han llamat l'atenció molt ha sigut que l'equip de govern de la Diputació aconsegueix l'abstenció del Grup Popular després d'incorporar les seues propostes del pressupost del 2020. Continuem en aquest espíritu navideny que ens està, d'alguna manera, ens està guanyant un poc en aquests moments, i fins i tot el Partit Popular s'abstén, i així els pressupostos, que igual els hagueren tret, perquè lògicament no necessitaven, però sempre està bé que les coses siguin consensuades en tots els puestos. El president Martí ha tildat l'acord de molt positiu perquè transmet el missatge que som així per a treballar per la ciutadania amb la intenció de solucionar els seus problemes. I per l'altra banda, la líder provincial del Partit Popular, Marta Barrachina, ha proposat un pla de xoc contra l'empobriment energètic, modificar els criteris dels fons de cooperació per a protegir els pobles més xicotets, i aconsegueix un fons per a rehabilitar habitatges de l'interior. A mi fa l'efecte que aquesta diputació és la diputació que més mira cap als pobles d'interior. De fa molts anys, eh? No sí. sé si vosaltres teniu la mateixa sensació, però aquesta és la sensació que a mi m'ha donat. No sé. No sé, jo... veig que estan molt pendent de lo que ens demanen els alcaldes de pobles d'interior. Veig molts diputats provincials que són alcaldes de pobles d'interior... Al final, la costa s'ha poblat, però quasi tots de nosaltres tenim algun avantpassat que ve d'algun poblet, no sé.
Sí, a més que els pobles de l'interior també necessiten, també tenen carències, i també necessiten serveis que nosaltres, els que estem així al litoral, també tenim.
I tant que sí. També sabeu que tenim, bueno, els transportistes... els tenim un poc enfadats, i no és massa bon moment per atindre'ls enfadats. Diuen que necessitem que es dignifiqui el treball d'ells, i si un treballa sense benefici empresarial, pues la gent no voldrà dedicar-s'hi a aquest tipus de treball. De fet, ahir, en una reunió que vaig tindre jo, parlàvem de la quantitat de persones peruanes que estan empadronant-se en la ciutat de Vila-real per abordar este sector, el sector del transport, perquè la província de Castelló necessita molts transportistes. Bueno, pues n'hi han moltes famílies peruanes que s'estan venint a empadronar-se a esta zona, perquè així n'hi han molt pocs transportistes. Que ocorris que els que així treballen de transportistes ja no els té a compte treballar. Entonces, tenen que buscar gent de fora perquè assumisca, diuen, que ixe nou treball. Era una de les coses que també ens cridava poderosament l'atenció, el fet que tinguin que portar gent que tinga que vindre de fora. També troben el cos sense vida de Pablo Sierra Badajoz. La policia ha confirmat que el cadàver trobat al riu Guadiana és el de l'estudiant desaparegut fa 14 dies. Ha sigut la Policia Nacional el que ha confirmat que el cos trobat este divendres pels efectius del Grup Especial de Cooperacions al riu Guadiana és el de Pablo Sierra, desaparegut fa 15 dies. Ha sigut un anàlisi d'identificació demanat per la família que es va personar a l'Institut Anatòmic Forense de Badajoz a fi de procedir a la identificació del cadàver, i els agents han confirmat que és el cos del jove. Bueno, una mala notícia que també havíem de donar, però ja sabem, hem tingut de tot, bones, regulars i
males.
Publicitat i anem a esports.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña.
¿Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia? Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
¿Quieres estar espléndida estas Navidades? Pues ven a la Pelu de Azucena. Pide tu cita en el 964-520472 y ven a tu peluquería de confianza. Tinte, tratamientos vapor con peinado, alisados de queratina, extensiones de pestañas, manicura con gel y mucho más. Estas Navidades, ven a la Pelu de Azucena y luce tu mejor imagen. En la calle José Ramón Batalla, número 44, El Barranquet de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Bueno, i avui tenim sorteig del rei, no?
A les 12 i mitja, tercera ronda de Copa del Rei. Ja sabem segur que no jugarem així a l'estadi perquè ens tocarà un d'inferior categoria. Ara falta saber qui serà.
Entonces, a les 12 i mitja connectarem en...
En les Rozas, en la federació.
Per a saber a qui ens toca, no? Algo que tu vulguis, bueno, que ocorrirà.
A destacar, el de tercera divisió li toca segur a Barça, Madrid, Atlético o Atlètic. U de segona B mos podria tocar, aunque hi ha poquíssimes opcions, i quasi segur que mos tocarà U de segona divisió. Jo, més que elegir, alguns es voldria evitar, perquè el Valladolid, el Saragossa, el Sporting de Gijón són equips que per història i per camp són pràcticament de primera, aunque estiguen en segona, per lo tant... Ojalá es puguerem evitar. El partit se juga el 6 de gener pràcticament segur i segur que és fora de casa. No et jugarem en Copa del Rei en l'estadi de moment.
Bueno, pues esperem a les 2 i mitja a veure qui ens toca i de què podrem gaudir a partir de quan?
Pues pràcticament segur és el dia de Reis, el partit.
I dies que segurament jugaríem...
Juguem fora de casa, segur.
Segur. Vale, pues en estes tenim més notícies d'esports.
Bueno, de demà partit de Lliga a les 4 i quart contra Real Societat de Nanoeta. Partit vital perquè hi ha que retirar distàncies de davant.
Uh-huh. Pues en estes notícies el primer convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Este cap de setmana tindrà un fum d'actes nadalencs. En este cas són les Alqueries i tenim a Lorena Maure, que ella és la regidora de l'Ajuntament. Molt bon dia, Lorena.
Hola, molt bon dia.
Dissabte, inauguració del Belém en els jardins. I se Belém, que jo crec que va tota la província de Castelló a Borel, no?
Sí, sí. I a més, sempre... És que el monten, que són persones bueno, que el monten desinteressadament, cada any se fan unes cosetes noves. Enguany crec que n'hi ha una cascada en aigua i peixets i tal.
Wow. O sigui, enguany podrem gaudir inclús de tindre animalets vius.
Sí, sí.
Molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé. Actuarà el grup de danses El Replà i tindrem pues, allò, degustació de rotllets i misteleta. A més, els rotllets són casers, que sí?
Sí, bueno, ens fa un forn del poble que es fa de la manera tradicional, clar.
I diumenge, este és el que més... Bueno, a mi el Belén m'agrada, però com tinc més ocasions de visitar-lo i més dies, com que allò no se'n va. Però sí que diumenge haurem de tindre en compte que durant tot el dia tindrem ixa fira de Nadal de comerç local,
Sí, en la fira, bueno, participaran 9 comerços de les Alqueries, Val? I a més, pues, tenim un moviment d'activitats, tenim un teatre infantil el matí.
La fira la tindrem en la mateixa plaça de l'Ajuntament.
En la mateixa plaça, sí.
Esta fira, la gent que participa i que fa compres tindrà dret a un sorteig que se farà... perquè, clar, la fira la tindrem oberta des de quina hora regidora?
A les 10. A les 10 obrirem fins a les 6 de la vesprada.
I tota la gent que compren ixa fira després tindrà la possibilitat de guanyar prèmits, no?
Sí, bueno, en este cas tots els comerços participants donen un obsequi, un detallet, val? I clar, cada un que faça compres en la fira rellenarà un paperet, ho ficarà en una urna i al final de la fira pues, el sortejarem entre totes les persones, un detallet de cada comerç.
I jo, per lo que veig, el sorteig se farà sobre les 5:30 de la vesprada, per tant, la gent que vagi a poder anar a passar el dia sencer, per què? A les 12 n'hi ha teatre infantil en la plaça Major, o sigui, allí mateixa, val? On està la fira. A les 12 gaudirem d'un teatre que durarà aproximadament quant de temps?
Pues entre 45 minuts i una horeta, més o menys.
Va, pues després se podrà buscar després un puesto per anar a dinar. I quedar-nos hasta les 4:30 perquè tindrem la visita del Pare Noel, no?
Sí, el Pare Noel ens visitarà i arreplegarà les cartes dels xiquets per a veure què volen que es dice.
I tots els xiquets que estiguen allí podran gaudir sobre les 5 de la vespre un berenar amb xocolata, no?
Sí, també, bueno, ficarem xocolata i ficarem un trosset de coca i tal, per a fer una miqueta més amena la visita del Pare Noel.
O sigui que diumenge tindrem tota la plaça major de l'Ajuntament en exposició dels comerços de la localitat d'Alqueries. I a les 12 recordem que tindrem teatre, a les 4:30 la visita del Pare Noel, a les 5 el berenar i a les 5:30 el sorteig. Per tant, diumenge a on? A les Alqueries, no, regidora?
A les Alqueries, per supost, a la plaça major.
Després podem seguir gaudint d'allò de que ja es començaran els dies, que els xiquets deixaran d'anar al col·le, no? I quines activitats tenim a partir dels dies que deixen d'anar els xiquets al col·le?
Bé, doncs, pues, enguany també està prevista fer l'escoleta de Nadal, tant en el col·le com en infantil, com en l'escoleta, com en la guarderia.
Uh-huh.
I seran els dies que tenen vacances, pel matí, de 10 a 1, pues, tindran activitats bueno, en el col·le, en el casal jove i tal, i tenen activitats pues, referides al reciclatge, al Nadal, a tot.
Vaja, que conciliem, no? Podem conciliar el treball entre pares i la vida familiar. És una forma d'ajudar-nos. El dia 20 i 21 tenim pues, allò a les 9 del matí, la decoració de l'arbre de Nadal, que està a la plaça Major, a càrrec dels alumnes d'infantil i primària del pintor Sorolla. I a l'estat audició dels alumnes a l'Escola de la Música. Dimecres 22... vindran, se farà la visita dels Reis Max al col·le, no?
Sí, van a fer també la visita i allí també pues, hem repartit cartes per a que els xiquets fiquen el que volen els Reis i el dia 22 aniran i replegaran totes les cartes.
També per l'esperant hi haurà audició d'alumnes en l'Escola de Música. Tindrem 20, 21 i 22 audicions d'alumnes. I el diumenge 26... se fa la cursa, no?, de Sant Silvestre.
La cursa de Sant Silvestre, sí. Enguany, després de que l'any passat la vam tindre que suspendre, bueno, no, ni la vam projectar. Enguany, pues, afortunadament, de moment, en les restriccions que hi ha i tal, pues, sí que la podrem fer. Entonces serà pues, el diumenge 26 de matí.
A les 11 seran les curses infantils i a les 12 sèniors i adults, eh?
Exacte. A més, en aquesta edició també hi haurà una marxa a peu, no competitiva, per gent que no pot córrer o que li agrada més caminar i tal, pues farà també, n'hi ha també programada una marxa a la mateixa hora.
Molt bé, genial. A les 11:30 ja podrem anar a portar, perquè tenim els emissors reials en l'Ajuntament i podrem anar a portar aquelles cartes per a que els donen als Reis Max, no?
Sí, sí.
A les 11:30. Després anem a dilluns 27, dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 de setembre.
Continua l'escoleta de Nadal, tant al col·le com a la guarderia.
Uh-huh. Que serà en el col·le i la guarderia, com veia dir la regidora, i el dimecres dia 5 de gener... Què passa el dimecres dia 5 de gener? Jo crec que és un dels dies que més se lluís la ciutat,
Per a mi. Sí, és un dels dies més bonicos. Uh-huh. Bueno, el 5 i el 6, els dos.
Bueno, el 6 també, però es comencem per el 5, si li pareix, regidora. A les 6:30 de l'espre, on hem d'anar per a que arriben els Reis Max? A on hem d'anar?
Vale, els Reis Max arriben proper de la estació de tren, vale, que és en el carrer Basero, es diu. Vale? Des d'allí es rebrem i pujaran a les seues carrosses i faran la cavalcada per l'itinerari que hem fet sempre. José Izquierdo, Carrer Major i després per Virgen de Gràcia i arribaran a la plaça.
I cal dir que també col·labora l'Associació d'Amics de a Cavall, que ho fan molt bonic. Entre les 8 i les 11 de la nit hi haurà la recepció dels regals en el Saló Cooperatiu de la Fundació Caixa Rural i que organitza també l'Associació Cultural Bellissana.
Sí. Són els que participen, són els que porten tot el protocol dels Reis, dels pajes i tot. I són ells els que s'encarreguen el dijous, el dia 6, com és tradició, així en les Alqueries, pues, hi anirem en tots els regalets, els Reis, en camions, i es portarem tots els regalets a les cases dels xiquets.
Jo recordo l'any passat que vais poder gaudir de com, però a més vostè anava en aquest camió, jo per mi que van, que vostè no tenia més remei que acompanyar els Reis, perquè clar, com no saben totes les cases de tots els xiquets, pues vostè com és la regidora té que anar acompanyant-los.
Claro.
I com els donava entrega a un xiquet de davant de ma casa, i allò era preciós, només poder aguantar l'aplaudir, me va parecer preciós, és molt bonic la sensació de que arriba el Rei Mag al teu, a la ta casa, vaja.
Sí, sí, és algo que els xiquets ja es noten xiquets, eh? Ens omplir d'il·lusió i veure el Rei que ve a ta casa, donar-te el regal, que te parla, que te fa cantar, ballar, la veritat és que sí, és molt bonic.
A més, enguany, com que tenim una... al criera més, que és la filla de l'alcaldessa, vostè sap si ella ha demanat que el Rei vagi a sa casa?
Jo crec que sí, no
bueno,
sé.
Bueno,
però bueno. Jo crec que té moltes possibilitats de que el Rei vagi a sa casa a dur-li un regalet. Sí.
N'hi haurà aquesta particular eixida que se fa al balcó, on se demana totes les claus als xiquets i xiquetes perquè els ho donen als Reis com cada dia, com cada vesprada del 5 de gener?
Sí, per supost, el Rei s'hirà en el balcó. El que no tenim tan clar és si després podrem baixar a la plaça perquè els xiquets parlen en ells. El tema de contagis està com està i fins que no arribi pues, uns dies antes no decidirem com ho fem, o a lo millor ho fem en distància, o sí que ens agradaria que ho ferem perquè també és un acte molt bonic que el dia abans de Reis els xiquets vagin a parlar directament en els Reis, no en els emissaris que han vingut antes. Però, clar, tenim que ser conscients de que la situació és la que és i, bueno, ja això ho decidirem en els dies abans.
Però, vaja, la còpia de la clau que ens demanen tots els xiquets allà en les alqueries a les mares l'han de fer igual, no?, per a donar-la.
Per supost, sí. Val.
Pues això és lo important. Regidora, moltes gràcies per haver-nos explicat com serà estos Nadals en les alqueries. De tots els modos, no, que no s'obliden els oients de que el diumenge tenim un dia completet en les alqueries. Regidora, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, vostè ha escrit la carta?
No l'he escrit encara.
Pues va, que ja té que vindre dos voltes, primer en el Pare Noel i després en els Reixos.
Tindré que pensar este dissabte per a fer les dues cartes.
Un bes ben gran, regidora.
Un altre per a vosaltres i bones festes.
Bueno, ja estem veient que estan anunciant-nos que arranca el sorteig de la Copa del Rei. Així en l'estudi se troba el regidor d'Esports. Molt bon dia. El regidor Serralbó. I molt bon dia també, Víctor. Què tal?
Sí, sí.
Emocionat, no?, per a veure què ens toca.
Bueno, no és un sorteig pur com en Anglaterra o en altres països. Ja està més o menys predeterminat qui te toca, però bueno, esperem evitar lo que dia un Saragossa, un Valladolid, que és quasi un equip de primera i damunt l'estadi segur que apretaran aquest dia.
Regidora, a vostè qui li agradaria que ens tocarà? Qui vol que ens toca?
Com diu Víctor, el sorteig està fet perquè ens pot tocar un de la primera RFEF, de la federació, que seria el més fàcil en teoria, però en la Copa del Rei sempre n'hi ha sorpreses. Ahir van veure com un equip d'eixa primera RFEF li feia 5 gols al Getafe. O sea, que pot passar de tot, no? Que se puga, pues, bueno, tindre qualsevol, no?
Si és que tenien problemes per a sentir-lo i crec que és el cable el que no està ben connectat.
Ara me sentiu?
Ara,
ara sí, ara sí. Que com dia que pot tocar un d'equip de la primera refeb, no? Que no te pots confiar mai, i després els altres, normal, els altres poden ser de segon divisió, no? Perquè el sorteig està fet així d'una manera que normalment no
el més fàcil li toca al Barça o al Madrid.
Sí, Barça-Madrid, a l'Ati Madrid i al Bilbao, que són els que tenen la possibilitat de tindre segur un de primera refef o el Manxa Real, que és de la segona refef, que és com l'antiga, seria com l'antiga tercera divisió.
Sí, tercera de abans.
Antes, feia una estoneta, Víctor ens apuntava alguns equips que no ens agradaria que ens tocara, no?
Sí, ja ho diem, el Valladolid, el Saragossa, el Sporting de Gijón, sempre històricament han sigut equips de primera, estadis de primera, aficions de primera, millor evitar-lo.
Millor evitar-los, no? I si no, que ens passa igual que ens va passar en l'altre sorteig que venia a veure, que si no ens paris bé, ens tornen a sortejar i que tinguem sort, no?
Bé, espero que hagin de prestos del sorteig de...
Així no hi ha software,
de la
Champions
no hi ha
League, software.
Que damunt, en camp ens han fet més famosos Villarreal, perquè va passar justet en la bola que es va eixir a nosaltres quan vas començar tot, no? Quan va eixir el Manchester United, que no ens podia tocar de cap manera.
Nosaltres ja vam dir allò de ens tocava susto o muerte i ens va tocar ja directament la muerte, no? En el primer equip que ens va traure.
Sí, bueno, era més complicat des de luego el City que la Juventus, encara que a una eliminatòria qualsevol cosa pot passar, però evidentment mirant jugadors per jugadors i mirant els clubs com són, també és veritat que d'ací a febrer poden passar moltes coses, no? Que lesionats o temes, pues, bueno, demà per exemple n'hi ha alguns partits que n'hi haurà menys gent pel tema del Covid, no sé, poden passar moltes circumstàncies que facin diferents les eliminatòries, però avui esperem pues que ens toque, és que ens toque després nosaltres, jo crec que tenim capacitat de guanyar a qualsevol del món, però i capacitat de guanyar a qualsevol equip de segon divisió. Sí que és veritat que és que la Copa del Rei a un partit pues també té això, no?
Estem ara mateix pendents de que es comence i se sorteig. Pot ser que si ens toque dels primers tinguem més sort que si estiguem esperant massa rato.
Claro, perquè si te toca des primers, si te toca el cinquè, encara te toca de segona divisió B. Si ja vas darrere, ja te toca de segona.
Per tant, hem de resar ben fort de Sant Pasqual perquè ens senca primer que els altres, no? Perquè ara ja li resa tota la resta del món a Sant Pasqual, que és el sant miraculós, no? Nosaltres, este matí, jo, que quan venia a acabar la ràdio, estava tot el món pendent de si se faria... com eixiria el sorteig de Copa, i també ens han preguntat si nosaltres li faríem en directe. Bueno, doncs estem en directe. I hem tingut la sort de que el regidor d'Esports ha tingut a bé poder vindre i compartir aquesta emoció amb nosaltres, no? Que no li la conten esta vega. Pues veiem imatges i encara no van al sorteig. És el que deia Víctor al principi. Ho anuncien a les 12:30, ens posen el cebo, ens posen anuncis, fan que entrem un poc en calor... Però bueno, nosaltres...
Sí, ara estan ficant el que va passar ahir, no? En Manxa Real, que jo crec que també va ser pues, passar, no? Un equip com aquest, superar esta fase, jo crec que també és important, no? Per les ciutats. Això és lo bonico de la Copa del Rei, no? Uh-huh. Víctor, que és lo bonic.
Sí, anar als pobles que normalment no veurien un equip de primera mà i també es fa moltíssima il·lusió a ells.
En este cas, podem anar sentint si es pareix el que et diuen en este moment, en el sorteig. Estan entrevistant... Reconeixeu el que estan entrevistant?
Crec que és un jugador del Manxa Real, crec que el porter.
Sí.
Podem sentir-lo?
Com el nostre esté en esto, pues gracias a este formato de copa. No todos los clubes tienen la suerte de estar en esta ronda, pero todos los clubes tienen la oportunidad de llegar a ella. Lo ha hecho el Atlético Manxa Real, pedimos a su guardameta, a Blopito, que ocupe su lugar en la urna, el que recoge al conjunto de la categoría Segunda B, Segunda Ref, el equipo gionense. 4 se han clasificado de Primera Ref Footers. Uno de ellos lo lograba también en la noche del jueves con una espectacular goleada. Es el Atlético Baleares y hoy ejerce como mano inocente su secretario técnico Jordi Rugger.
Sube Jordi Rugger al escenario, el que fuera también entrenador del Atlético Baleares, hoy con Xavi Calma al mando, dos ex Cornellà.
Buenas tardes. Que se ha clasificado con una espectacular goleada, dice mucho del extraordinario nivel de Primera Red Footers, la nueva categoría profesionalizada y de excelencia de la Real Federación Española de Fútbol, en que cuyos equipos pues están ejerciendo un gran juego. El Baleares fue un ejemplo.
Sí, la verdad es que esta categoría no, para mí no tiene nada que ver con la segunda B que conocemos. Es, la primera red es una categoría muy, muy buena, con auténticos equipazos, jugadores muy buenos. Y bueno, vemos cada semana que todos los partidos son muy duros. Es una categoría muy bonita de ver y de disfrutar y a la vez dura.
Una categoría que deja cuatro conjuntos en 16avos de final, uno de ellos el Club Atlético Baleares.
Repasamos lo que sucedió ayer en el Estadio Balear. Sin duda una noche histórica en este remodelado estadio césped natural de un equipo de Primera Federación que le endosó, sí, una manita al Getafe de Quique Sánchez Flores con un doblete en los primeros minutos. Minuto 6 llegaba ese tanto de Pedro Orfila, un Orfila que también iba a marcar este segundo en el primer tiempo. También Rubén Yáñez no estuvo acertado, el portero azulón, más goles caían, era Dioni. Más tarde el cuarto de Manel Martínez y finalmente el de la gran referencia ofensiva de este Atlético Baleares, Vinicius Tanque, que cerraba esa manita, un Atlético Baleares que celebraba con muchísima alegría, no es para menos, esta clasificación para los 16avos. Un equipo, por cierto, que ya lucha desde hace años por ese ascenso para subir a la Liga Smartbank y que está cerca en esa Primera Federación, ahora mismo es tercero en su grupo.
Jordi, no sé si habías tenido oportunidad de ver el partido, la fiesta en Son Cotleu.
Sí, la verdad es que lo he visto varias veces, ayer por la noche, hoy viniendo en el avión. Bueno, hicimos un gran partidazo y nos alegramos mucho por la afición, que bueno, pues que los balearicos son muy sufridores y se merecen una alegría.
Pues una alegría, seguro se llevarán en 16avos de final con un choque ante un equipo de la máxima categoría. Pedimos al secretario técnico del Club Atlético Baleares que ocupe su lugar en la urna con las cuatro bolas amarillas de los conjuntos de Primera Ref Footers. El conjunto mallorquín es uno de ellos, otro es el Linares Deportivo. Lograban los andaluces su clasificación el martes con una victoria por 2-1 en Linarejos. Hoy ejerce como mano inocente su director deportivo, Miguel Linares.
Un Linares Deportivo que venció 2-1 al Deportivo Alavés. Director y, como se decía, estará también encuadrado Miguel, con un conjunto de Primera División.
Enhorabuena por esa clasificación que deja a Linares en una eliminatoria ya contra un equipo de máxima categoría. Este formato es muy atractivo, pero dentro de este formato os toca un rival u otro. ¿Tiene alguno preferido el club andaluz?
Bueno, lógicamente los nuevos equipos que participan ahora en este sorteo de la Supercopa, pues nos gustaría que cayese uno de ellos. Aún así, son equipos de Primera División todos, con lo que eso conlleva. Es una alegría para nosotros poder estar aquí en esta ronda y disfrutar de un equipo de las entidades que están en el bombo.
Equipos de Primera División como el que dejaba en la cuneta el conjunto del Linares Deportivo, uno de los subcampeones coperos. Así se vivió la fiesta en Linarejos.
Gran noche de martes en el estadio de Linarejos con la victoria de este conjunto de la Primera Federación, Linares Deportivo, que de hecho generó muchísimas ocasiones. El Deportivo Alavés, equipo de Primera, entrenado por Javi Calleja, que puso la primera un palo de Pera Pons, pero John Echaniz abría la lata, abría el marcador para el cuadro local aprovechando ese centro. Eso sí, Mamadou Sila empató el encuentro en el minuto 67, pero iba a ser Copete el gran héroe de la noche en Linarejos con esta victoria por 2-1, más alegría de otro equipo humilde que está en la zona alta de la Primera Federación y que va a vivir otro gran partido ante un Primera División. Veremos ante quién en estos 16avos de final de Copa, también con Razak, ya con esa imagen tan característica, con siempre ese gorro que se pone el portero ganés del Linares Deportivo.
Miguel, cuando se habla de que el fútbol español es una gran familia, quizás son por imágenes como esta. Público, jugadores, cuerpo técnico, la gente que estáis en los despachos, directivos, todos unidos celebrando este éxito.
Sí, ya llevamos varias temporadas que estamos muy unidos, tenemos una comunión perfecta entre afición y el club. Son alegrías que le damos a la ciudad, que se la merece también los trabajadores del club por tanto trabajo, así que súper contento de darle estas alegrías y que disfruten de Primera División en Linarejos.
Y lo disfrutarán de la Copa del Rey también en las fechas navideñas. 4, 5 y 6 de enero se disputan esos 16avos de final, en cuyo sorteo Miguel Linares ejerce como mano inocente. Pedimos al director deportivo del Linares Deportivo que ocupe su lugar junto a la urna de los 11 equipos bolas azules de equipos de segunda división. Repite en esta ronda otro conjunto de Primera Ref, Footers, el Club Deportivo Alcoyano, el conjunto del Collao que lograba su clasificación en otra noche histórica en ese terreno de juego con la clasificación frente al Levante Unión Deportiva en la tanda de penaltis. Otro de los representantes de Primera Ref, Footers, en 16avos de Copa, el Alcoyano.
Un Alcoyano que en el Collao vivió otra noche histórica. La temporada pasada eliminó al Real Madrid y hoy lo han visto, José Juan, el gran héroe. En tierras alicantinas con un Mamadou Daoudi que abría el marcador. No estuvo fino ahí el guardameta del Alcoyano con el tanto de Dani Gómez. Eso sí, dos tantos más para este conjunto de la Primera Federación. Repetía Daoudi, zapatazo descomunal de Carlos Blanco para marcar el 3-1. Aunque el Levante de Lixi iba a empatar, primero Soldado, luego Dani Gómez, iba a irse ese encuentro a la tanda de penales y José Juan, otra vez el héroe de la noche en el Collao, marcaba a Carlos Blanco y aquí atajaba a Enes Bardi, un maestro en el lanzamiento desde los 11 metros, pero José Juan, una noche más, el gran héroe, nombre propio en estos 32avos en la segunda fase de la Copa del Rey.
Las noches coperas del Estadio del Collao, camino de convertirse en leyenda. También lo quieren hacer las del Cerro del Espino. El Rayo Majadahonda lograba su clasificación como equipo de Primera Ref Footers ante el Málaga Club de Fútbol. Ejerce como mano inocente su director deportivo, Óscar Carazo. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por la clasificación del Rayo Majadahonda, conjunto ya de 16avos de final de la Copa del Rey. Ya es todo un éxito.
Sí, la verdad que estar aquí en este sorteo con estos equipos y de la manera que se logró, que fue haciendo un buen partido con la afición volcada y todo Majadahonda pues disfrutando del momento, pues creo que tiene una satisfacción pues muy grande y bueno, pues aquí estamos.
La afición majaría que en 16avos de final jugará ante un conjunto de Primera División. Así logró el premio.
Victoria por 1-0 del Rayo Majadahonda, tanto de Rubén Sánchez en el minuto 60 ante el equipo de la Liga Smart Bank, ante el Málaga. Con este remate de cabeza, la salida de un córner en el segundo tiempo. Victoria para un equipo que no hace mucho, de hecho, estaba en la categoría de plata, que descendió ahora en la Primera Federación y que tendrá la oportunidad de medirse a un Primera División. Veremos en este sorteo con quién queda encuadrado un Rayo Majadahonda que celebraba así este pase a los 16avos con victoria por 1-0 ante el Málaga.
Tengo curiosidad, Óscar, por saber cómo vive un director deportivo una noche copera tan intensa, sabiendo que te lo juegas todo a 90 minutos. ¿Es como la película de Moneyball? ¿Os encerráis en un despacho y no queréis saber nada? ¿O estáis muy cerca del público, de los jugadores en estas noches?
Bueno, yo creo que cada uno lo vivimos de una manera muy particular, ¿no? En mi caso, como creo que los nervios y al jugártelo todo en un partido, pues creo que son mucho más grandes que en un campeonato de liga. Y bueno, pues disfrutar, sobre todo disfrutar, porque no está todos los días el poder competir con estos equipos y bueno, pues es lo que podemos hacer en estos momentos, disfrutar.
Disfrutar de este formato y de esta Copa del Rey. 12 conjuntos proceden de Primera División, además de los 4 de la Supercopa de España. Pedimos al director deportivo del Rayo Majadahonda que ocupe su lugar en esa urna bolas rojas de los equipos de la máxima categoría, excluyendo los pertenecientes a la Supercopa de España, que se emparejarán ante equipos, uno de primera refuters y el resto de segunda división. Porque el formato queda establecido de esta manera. En sus pantallas ven cinco urnas de izquierda a derecha. La primera, más a la izquierda, cuatro bolas verdes, equipos los cuatro: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid, que disputarán la Supercopa de España. Se enfrentarán, uno, al Atlético Mancha Real, representante de segunda B, segunda ref; los tres restantes ante equipos de primera ref footers. Restará en la urna con bolas amarillas un equipo de primera ref footers, jugará ante un conjunto de la máxima categoría. 12 de ellos están en la urna con bolas rojas. 11 restarán y se enfrentarán a equipos de segunda división. Eliminatorias a partido único, 4, 5 y 6 de enero, siempre ejerciendo como local el equipo de inferior categoría. Y un dato muy importante, así lo ha querido el fútbol, y es que en esta eliminatoria no habrá duelos entre conjuntos de la misma categoría. Todos los conjuntos se emparejarán entre sí, por tanto, ejercerá como local siempre el equipo de inferior categoría. Este es el sorteo, este es el formato, estos son los 32 protagonistas y con nuestras cuatro manos inocentes damos inicio al sorteo, emparejando primeramente al conjunto representante de segunda B, segunda ref, el Atlético Mancha Real, ante uno de los cuatro que participarán en la próxima edición de la Supercopa de España. Así que lo pito. Es el momento de extraer la bola que contiene el nombre del conjunto jienense, de la capital del mueble, de Mancha Real.
Mancha Real.
Que se enfrentará a un equipo de la Supercopa de España. ¿Cómo están los compañeros ahora mismo? ¿Cómo lo están viendo?
Me han metido mucha caña por el grupo para ver qué bola saco. Entonces, tengo más presión que en un partido hoy.
Bueno, pues la presión que ante el Granada la solventaste perfectamente. Ahora, tienes que recorrer esos 6 metros que separan la urna con el nombre del Atlético Mancha Real de los 4 conjuntos de la Supercopa de España. Esos 6 metros y la extracción dictarán el destino del Atlético Mancha Real en los 16avos de final. Así que lo pito. Tuyo es el escenario. El guardameta del Atlético Mancha Real se dirige a la 1:07 de la tarde de este viernes 17 de diciembre a la urna que recoge a los 4 conjuntos de la Supercopa de España: Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Athletic Club. El rival del equipo jienense en 16avos será
Athletic Club.
El Athletic Club, el conjunto 23 veces...
Bueno, que vos pareix el que li ha eixit, vos pareix bé, vos agrà, creu que ha sigut just, que ha sigut injust...
Bueno, lo que ara n'hi ha que dir és que al Barça i al Madrid els toca de segona B. S'han llevat esa sorteta de damunt, de que tingueren un de tercera.
Sí, però a Mancha Real ha sigut, el destí ha sigut benevolent en ell, no?
Sí, bueno, qualsevol equip de primera pel Mancha Real pues serà difícil, però sí que és veritat, com diu Víctor, és que si hagués sigut Madrid o Barça, pues parlaríem de boles calentes i totes aquestes coses que a vegades se parlen quan fan els sortejos, no? I, bueno, li va passar al Madrid quan li va eixir el Benfica, que en seguida la gent especulava, uh-huh. I va passar en altres sorteigs, i ara pues, que li toque Bilbao, pues, ni Madrid ni Barça pues, tenen al Mancha Real, no?
I ara començaran a través de segona B.
En este cas jugaran en el...
En Jaén.
Sí, tots jugaran en el camp d'inferior categoria. O sigui, és que es toque els de primera o segona RFF en el seu camp i els de segona divisió, que es toqueu de primera divisió, en el camp de segona divisió. A nosaltres o mos toca ara, quan acabe, un d'aquestos de primera RFF, o mos toca un de segona divisió i en tot cas sempre jugarem fora de casa.
En este cas, si a Mancha Real haguera tocat o el Barça o el Madrid, a lo millor a nivell de taquilla haurà estat més beneficiat, no? Perquè per bueno, possibilitats
que,
de guanyar...
Jo crec que ampliran.
Igual?
Vaig aquí, vaig ampliar, el que passa que mediàtic no. Ah,
Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid. Jugaran, no se tindran ni que moure de la ciutat.
Quin s'ha tocat? Quin s'ha tocat?
Ha tocat Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid. Si no recorde mal, crec que el Rayo Majadahonda juga en el camp del Atlético de Madrid, bé.
Sí, crec que sí. cree que sí, ellos son veïns. No, lo que diu Víctor, no tenen que...
No és que menejassem...
Poden anar en cotxe directament. No farà falta ni agarrar bus.
No tenen que menejassem... No, però n'hi haurà molta rivalitat, eh? I això serà
sí.
també, eh?
Sí, sí.
A veure si entreu en un altre, que això va prou seguidet de moment. Vale, ja em procedixen a treure un altre...
La nueva categoría del fútbol español ante uno de los representantes de la Supercopa de España,
Alcoyano.
El Alcoyano, vale.
Bueno, y si le toca al Madrid, repetirá. El año pasado el va a eliminar.
En el Collao recibirá o al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona, al Barça o al Madrid. Hacia el Collao viajará
Real Madrid.
Toma.
Pues se repetís.
El Real
Bueno, ahí ni a un chic que es el porter, que va a ser el héroe también contra el altre día, también en el seu partido contra el Llevant, y bueno, el pues ahora torna a repetirnos José Juan, que es un chic de 42 años, que l'any passat va tindre esa part, no?, de parar els penaltis.
De mèrit i ara tindrà mèrit, que tornarà a emplear-se a fondo, no?
Pel Madrid serà com una...
Tornem a traure un altre.
Linares Deportivo.
Bueno, este le toca al Barça. Ese le toca al Barcelona,
seguro. Es el Linares Deportivo, cuyo director deportivo, Miguel Linares...
Y el que se quedaría, que nos podría tocar a nosotros, es el Atlético Baleares.
Sí, el que le iba a hacer 5 goles al Getafe. O sea, el que nos puede tocar es el más fuerte de 5. De eso sin
Barcelona, menuda noche...
Portem, veurem el próximo. Venga, va.
Con muchísima alegría, con muchísima ilusión. Con la idea de competirlo y
sí, ahora ya ante menos sorteos.
Ahora ya tenemos otros,
a partir de ahora ya es que queden ahora ya nos pueden tocar.
De Navidad que viaja hacia Linares, hacia Alcoy, hacia Majadahonda, hacia Mancha Real y hacia la isla de Mallorca, donde
Atlético Baleares.
El Club Deportivo Atlético Baleares, con su secretario técnico ejerciendo como mano inocente, jugar ante un equipo de primera división.
Se puede tener hasta un derbi balear.
Sí,
el Mallorca. Contienen esa Ara, urna con bolas rojas. El rival de los blanquiazules será...
Celta de Vigo.
Celta.
El Celta de Vigo. Bueno, pues nos toca seguro ya U de segunda división.
Ahora seguro, ¿eh?
Sí, ya seguro.
Después de superar al Andorra, una eliminatoria copera espectacular la que espera en el campo, en el Estadio Balear.
Pues bueno, pues muy muy ilusionado de que vuelva a venir un Primera División.
Claro.
Nunca toda la historia. Claro. No,
¿qué es lo que ha dicho Javier? En una taquilla de estos eliminatorios prácticamente fan el año.
Claro, es bueno, está bien, ¿no?
Bueno, afrontar la eliminatoria de la mejor manera posible.
El Atlético Baleares, que ya sabe lo que es vencer a un Primera División, superaba al Getafe por 5-0. De esa manera concluyen los cruces entre equipos de Segunda B, Segunda Red y Primera Red Footers ante equipos de Primera División. Y ahora resta por emparejar a los equipos de la máxima categoría contra conjuntos de Segunda División. Ejercerán siempre como local los equipos de inferior categoría, los de Segunda, 11 bolas azules a emparejar ante las 11 bolas rojas de los equipos de la máxima categoría. Con Miguel Linares, nuestra mano inocente y cuyo equipo se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en los 16avos de final de la Copa del Rey.
Real Valladolid.
Escoge al Real Valladolid, al conjunto dos veces subcampeón de la Copa del Rey, que superaba a la Unión Deportiva Las Palmas por 3-1. Remontaban los albivioletas, vuelven a recibir al José Zorrilla, un estadio que sabe lo que es albergar una final copera a un conjunto de primera.
Real Betis Balompié.
Bueno, tenía una primera forma.
Y evitemos de que yo voy a evitar.
Sí, sí, porque tenés Valladolid y Zaragoza habías dicho, ¿no?
Porque Valladolid al final para mí es un equipo de primera, aunque estiga en segunda, la afición del CAM es de primera.
De segunda división, el Real Betis, que superaba en una de las muchas prórrogas a las que han tenido que sobreponerse los equipos de primera división al Talavera.
Almería.
Bueno, así, así teníamos ya encendida también del Villarreal en Almería. Han tingut durant temps a jugadors nostres i també és un bon equip.
4, 5 o 6 de enero en eliminatoria partido único a un equipo de primera.
Elche.
Será el Elche Club de Fútbol, el conjunto subcampeón. Complicado
el Elche.
Sí, el Elche sí té un partit complicat perquè l'Elche també està en la zona baixa de la primera divisió i...
Per proximitat, pues això,
sí, sempre... Sí, per proximitat ho tenim bé.
Home, ompliran el camp segur també.
Mirandés.
Ui, este...
La bèstia
negra. Este mostra un mal record. Que es va eliminar una copa...
Dos voltes.
Sí, dos voltes. Sí.
Una en Garrido no, sí, i una en Calleja.
Sí, 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 és veritat, sí.
Veurem.
Como visitante en el Ancho Carro, ahora recibirá en Miranda de Ebro a un equipo de primera división.
Rayo Vallecano.
Bueno.
El Rayo. Vale, tampoc anem en ells,
també,
no?
També complicat esperar el Rayo.
Sí.
De Galicia a Castilla y León viajarán los franjirrojos en uno de los duelos entre equipos de segunda y primera división.
Cartagena.
Esto es lo que va a eliminar al Castelló.
Sería desplazament, entre cometes, prou asumible per a vosaltres.
Cartago Nova. El conjunto mediterráneo jugará
Valencia.
Bueno. El Valencia. Valencia.
Encara més proves pilladeis.
Sí, estan tocant rivals que estan propet. No, que això també per les taquilles també és important. No?
Deportivo Arenteiro en la pròrroga viajará a Cartagena.
El Sporting de Gijón.
El Real Sporting de Gijón repite en el Molinón, donde superaba la segunda eliminatoria.
A todo eso está Víctor tachant com si estigueren en un cartón, está tachant el que ya está fuera.
Enrique Castro Quini.
Villarreal.
Villarreal.
Ah, Villarreal. Bueno,
ya está. El club de fútbol.
Bueno.
Los Groguets que llevan una camino arrollador.
Bon equip, bon equip.
Val, ja tenim el que ens ha passat, no? Ens ha tocat...
El Sporting de Gijón, allí en el Molinón.
I quina valoració feu? Ens ha tocat un bon equip, hem tingut sort, hem tingut mala pata...
Per a mi podria haver tocat algo una miqueta més fàcil, però bueno, n'hi ha que guanyar igualment.
Entre una mala pata, bona pata, n'hi ha que guanyar...
No, igualment n'hi ha que passar de ronda, òbviament.
Bueno, és un equip que està al 15 de la Lliga, en segona divisió. Que està al 15 de la Lliga en segona divisió i evidentment no és un dels punters de la segona divisió, però bueno.
Sí, l'haurem tingut que triar en allò que sempre diu Javi, susto muerte i aquest tipus de coses que ell diu que és molt hàbil en aquestes coses.
Tots aquells de segona divisió, triat, no? Sí. Es podria triar, sí.
Uh-huh. O sigui, no podem dir que hem tingut excessiva mala pata ni que ens tenim que anar al...
El porter el coneixem, que és Mariño.
Sí, van mantindre així de porter molts anys.
Vale, podem dir que aquest equip el tenim controlat i que és una aposta segura de que guanyarem?
Bueno, aposta segura no n'hi ha mai, perquè en futbol, encara que siga tòpic, no n'hi ha enemigo pequeño, no? Que diria aquell entrenador molt omni. Però jo crec que és un equip que, bueno, nosaltres tenim que guanyar a qualsevol de segona divisió, i això és l'obligació i és lo normal. Però, evidentment, des que mos podia haver tocat és un dels que està en el terme mig de lo que mos podia passar, terme mig baix en la classificació.
I després, aquella teoria que sempre gasten de quan juga a una primera divisió en un segon divisió, els jugadors com que volen emplear-se molt a fondo i juguen molt millor i duen hasta el final tot el que tenen per a pujar equips més bons, no ho sé.
Bueno, pot ser que algú ese dia vulgui aprofitar-lo per a donar-se a conèixer, però al final crec que en el futbol ja se coneixen tots els jugadors i tots els representants.
Sí, jo crec que en el futbol se coneixen i més a aquests nivells, no? Jo crec que, bueno, fent un seguiment i també és per les èpoques que són, no? Perquè damunt tocarà en la primera setmana de l'any.
El dia de Reis, pràcticament.
Sí, pràcticament entre el 4 i el 6 pense que són les eliminatòries. També suposo que ara sortejaran els
a un únic
dies,
partit.
A un únic partit, sí. Només en el Molinón.
Bueno, pues hem arribat a lo que volíem i era saber com quedava el sorteig. Ja sabem en quins toca i només restarà dir, quan ho acabem de dir, quin dies ens tocarà.
No,
però...
els dies es anunciaran per la vesprada.
Per la vesprada, per lo tant, moltes gràcies, regidor, per haver vingut.
Pues gràcies a vosaltres també per convidar-me i poder estar en aquest sorteig.
I també, Víctor, tu no te'n vagis molt lluny, per si acaso anuncien aquests dies, tu dius que la vesprada, però imagina't que ens fan allò de que anuncien les coses quan... en l'últim sorteig i vam tindre que fer una a les 12 i una a les 3, això que no et vagis molt lluny. Bueno, i a vostès una pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. ¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti.
te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Estas Navidades regala Fútbol Sala. Vila Sport organiza el Campus de Navidad para jugadores en el pabellón Sebastián Mora del 27 al 30 y del 3 al 5. Si tienen entre 5 y 15 años, tus hijos podrán aprender la técnica, la táctica y lo divertido de este deporte. Técnicos titulados. Un regalo saludable. Vila Sport, desde 1987. Últimas plazas. Inscripciones en info@vilasport.es.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Tema que hem de tindre molt, molt, molt en compte, perquè ens ha arribat una nota de premsa del CESIF, on denuncien que en el centre penitenciari d'Albocàsser deriven, escolten bé, perquè això és una cosa que hem de saber com encaixar-lo, deriven a abogats, a agents judicials, a ONGs, a familiars d'interns i un llarg etcètera de gent que arriba a esta presó per a fer les seues necessitats fisiològiques al terme que rodeja la presó. Sí, sí, han escoltat bé. I en els temps que estem vivint, esta gent té que acudir als alrededors de la presó per a poder fer les seues necessitats fisiològiques. Perquè tot això no tenen servei de limpieza des de setembre. No arriben a arribar a aquest entendiment en l'empresa de neteja que té la concessió per a netejar la presó d'Albocàsser i, per tant, des de setembre no tenen servei de neteja. Per lo qual, en lo qual, l'acumulació de brutícia que hi ha al centre penitenciari fa d'aquest lloc insalubre i, a més, és un foco on proliferen tota mena de cucaratges i insectes. Bueno, jo estic bocabada de la notícia que ens ha entrat. Però mire, si per a que mos ho conte en més detalls, tenim a Moisés Hernández, ell és delegat del CESIF del Centre Penitenciari d'Albocàsser. Buenos días, Moisés.
Hola, Susana, buenos días.
Mire, yo de verdad cuando me entró la nota de prensa creía que esto todo esto ya lo tenían resuelto y resulta que no tienen ni los aseos abiertos para que la gente pueda utilizarlos.
Efectivamente, era un tema que tenía que estar resuelto, no lo está. Claro, cualquiera se puede imaginar que los servicios como están después de 3 meses sin limpieza, entonces se decide pues que lo mejor es cerrarlos. Es cerrarlos para evitar enfermedades o cualquier cosa que encima pues que empeore la situación. son los servicios de comunicaciones exteriores. Las comunicaciones exteriores, el departamento es por donde entra todo el personal ajeno al centro penitenciario. Puede ir de un abogado, un agente judicial, las visitas de los familiares, un repartidor de prensa, todo tipo de gente que entra puntualmente al centro. Entonces se cierra. Claro, la gente que viene a visitar a los internos, pues por ejemplo, a lo mejor viene de Valencia, de Alicante, de Murcia, llegan allí, pues después de a lo mejor de una hora o dos de horas de viajes, pues como a todo lo que le apetece es entrar al servicio. Nosotros, claro, ¿qué solución le damos ahí? Entonces le digo, mira, señores, no pueden entrar ustedes al servicio porque está así de esta manera. Entonces ellos ya me dicen, bueno, pues mira, voy a salir aquí del recinto y los olivos y todo el campo que hay aquí, pues oye, pues a la antigua usanza, vamos a hacerlo así. Nosotros, pues bueno, desde CESIF ya hemos planteado una queja al Defensor del Pueblo, nos lo ha admitido a trámite, ha pedido las explicaciones pertinentes a la Secretaría General. A nosotros la dirección del centro nos ha dicho que ya tiene el dictamen del Consejo de Estado para que se pueda resolver el contrato y hacer un contrato menor, pero bueno, nosotros esto nos lo creemos de cierta manera porque estamos en una época en diciembre que las cuentas públicas han cerrado ya, entonces vemos complicado que un contrato administrativo pues se tramite ahora. Entonces nosotros pensamos que seguiremos así pues bien entrado enero.
Pero cuando ustedes llega alguien que, porque claro, la gente que ya ha ido más veces como que ya lo tiene asumido que esto ocurre, pero cuando llega alguien ustedes les tienen que decir que bueno, que tienen los servicios cerrados, se han encontrado situaciones muy incómodas, ¿no?
Pues Susana, a mí se me cae la cara de vergüenza.
Claro.
A mí se me cae la cara de vergüenza, esa es la palabra, que yo tengo que dar la cara, tengo que dar las explicaciones que no da pues ni la administración, ni la dirección del centro, ni la Secretaría General, ni cualquier persona que es responsable. Yo al final soy un simple trabajador, igual que el resto de mis compañeros, y tenemos que lidiar con estas situaciones. O sea, ya el familiar llega bastante estresado, porque al final pues, los centros penitenciarios son sitios que la gente todavía no termina de conocer, un poco es el desconocimiento a lo desconocido. Uh-huh. Entonces llegan en una situación de tensión, y ya si le dices que no hay servicios y le dices lo que pasa, pues bueno, pues las situaciones son de todo tipo. La verdad que nosotros, los compañeros que estamos ahí en comunicaciones exteriores, pues sentimos vergüenza y no nos creemos cómo estamos llegando a esta situación y a esta degradación de los servicios públicos y de la administración penitenciaria. Es algo surrealista y desde CESIF pues estamos haciendo todo tipo de medidas. Hemos solicitado una reunión a su delegada de gobierno, como ella es la responsable de la Administración General del Estado aquí en la provincia de Castellón. Es conocedora de la situación, pero le queremos explicar de primera mano y enseñarle documentos de lo que está pasando. Estamos todavía esperando a que nos confirme una audiencia. Y así estamos, intentando buscar soluciones, pero que no damos con ellas.
Mire, yo cuando le oigo, lo primero que me viene a la cabeza son estas imágenes que nos vienen de estas prisiones tan marginales, que se supone que en España no están, se supone, ¿eh? Tenemos una bien cerca, como es la de Albocácer, donde no tienen ni servicios y que están en una condición de insalubridad, que la sensación que tenemos es como que les están aislando, que les están marginando, porque algo que me viene a mí a la cabeza y que recuerdo la última vez que hablé con usted, y imagino que el escáner sí lo habrán reparado.
Pues no, el escáner sigue sin repararse, para desgracia nuestra. No sé, ahí lo hablamos en el centro, los compañeros, y siempre estamos diciendo que bueno, que yo no me imagino que en la intervención delegada de Hacienda, que van muchas personas al día, es que ahí esté el escáner sin funcionar dos meses y que las personas entren así al libre albedrío. Porque en un centro penitenciario sí, cuando están entrando internos de permiso, que no sabemos lo que están trayendo los petardos,
claro.
Tenemos que cachear, porque yo, un poco por ejemplo, decir, no tengo el escáner, lo cacheo a mano, me pongo mis guantes, pero corro el peligro pues de que haya un objeto punzante y me pique. Y yo, bueno, pues los internos, en una gran parte, pues tienen bastantes enfermedades, patologías contagiosas. Entonces, el SIDA, no lo vamos a decir así.
Claro.
Muchos compañeros,
claro,
cacheando un paquete, se han picado. Pues nosotros necesitamos el escáner. Es una herramienta principal de seguridad en el centro penitenciario. Todos los paquetes se escanean. Toda la correspondencia, todo, o sea, es un elemento principal y estamos sin arreglo y sin visos también por de que se arregle. La situación es que es dantesca, sin escáner. Y otra parte, pues volviendo al tema de la limpieza, los funcionarios somos los que estamos ya por vergüenza asumiendo las tareas de limpieza. O sea, ya sufrimos las agresiones, todo lo que saben los oyentes, pero que tenemos que estar con el mocho en una mano y vigilando a los internos de los módulos de otro. La situación de las instituciones penitenciarias en España es vergonzante y vamos camino, o hemos empezado el camino, pues como bien dice usted, de las prisiones sudamericanas. Esperemos que no, pero claro, la gente que tiene que tomar decisiones desde Madrid, desde la calle Alcalá, pues no lo ve o no lo quiere ver, o está en sus confortables despachos y no ve lo que estamos sufriendo por los compañeros y el personal que visita el centro penitenciario de Alcocácer.
También un tema que me preocupa bastante ahora que viene Navidad y con los sensibilizados que estamos con el tema de los suicidios. Usted sabe, bueno, esta famosa actriz que hemos sabido que se suicidó, Verónica Forqué. Yo me pregunto, en esta situación que se encuentran los presos ahora, con esa falta de psicólogos, de psiquiatras, ¿han tenido algún tipo de altercado últimamente? Porque han venido puentes largos, ¿eh?
Bueno, pues hemos tenido un par de sobredosis que han acabado con el fallecimiento de dos internos. Básicamente, pues otro problema que ya hemos comentado otras veces, el reparto de la medicación con los auxiliares que tenemos no se puede hacer diario, y cuando llegan estos fines de semana hay que darle toda la medicación junta. El interno entonces hace un mal uso de la medicación y la toma. Ay, entonces ahora nosotros en Navidad es una época muy complicada. En prisiones estamos todos súper atentos, toda la plantilla, vigilando el interno, cualquier cosa rara que pueda aparecer, para evitar estas conductas suicidas. Porque las Navidades, pues bueno, todos nos acordamos de la gente que nos falta, de los que no están, y el interno igual, y el interno encima pues está en un medio cerrado, que muchas veces no recibe ni una carta, ni una llamada, ni una visita. Entonces son momentos complicados. Es el momento, junto con el Ramadán, de los momentos más complicados del año, cuando hay que estar más atentos, porque la gente, pues bueno, no dejan de ser personas y echan en falta a sus seres queridos. Y todo esto, bueno, pues no tenemos tampoco las personas que pueden hacer un seguimiento en tema de psicólogos. El psiquiatra antes venía y ahora deja de venir. Entonces, las prisiones es un polvorín. Las enfermerías están ejerciendo de psiquiátricos encubiertos, y esa es la situación que tenemos en prisiones, con tres médicos para atender a 1.200 internos, un servicio de aquella manera, y dando los médicos, enfermeros, ateses, dando el do de pecho y sacando fuerzas de flaqueza, además con el COVID, para que el tema no vaya más, e intentar pues prever todo este tipo de conductas suicidas, de sobredosis y todo tipo de agresiones físicas que se producen en los centros penitenciarios.
Claro, esto es algo que hay que poner sobre la mesa, el hecho de que no se cree estos guetos, de que no acaben siendo prisiones como las que vemos que nos llegan desde Sudamérica. Lo seguirán denunciando, imagino, ¿no, Moisés? Seguirán hablando, seguirán levantando la voz para que esto no ocurra, ¿no?
Sí, nosotros no vamos a parar. CESIS ha pedido, por lo que le comentaba antes, la reunión con la subdelegada de gobierno, la queja al defensor del pueblo, notas de prensa, entrevistas, lo que es denunciable en un juzgado lo estamos denunciando, y todo tipo de actuaciones. Es que ahora es sorprendente, no tenemos limpieza, pero lo que ha llamado muy puntual al centro penitenciario son las conocidas, como decimos nosotros en el término términos penitenciarios, son las bufandas, que son las gratificaciones a directivos y a cierto personal del centro. O sea, no tenemos un contrato de limpieza, pero la secretaria general, el secretario general prima a directores y a ciertos subdirectores por la buena gestión. Yo pienso que en el centro penitenciario de Alcocácer pues no se está haciendo una buena gestión. Y entonces, pues bueno, los que estamos al pie del cañón, mis compañeros y yo, esas bufandas ni las vemos. Y son bufandas, como digo yo, unas cantidades cuantiosas que, bueno, si fueran repartidas entre todos los funcionarios, porque todos los funcionarios en esta época tan difícil de COVID han dado de pecho, han ido a trabajar en unas condiciones pues que no las voy a repetir, con el tema de las mascarillas, vacunas y todo, y ahora pues nos encontramos, como ya suele pasar muchos años, pues que se hace un reparto de esa productividad pues para directivos que los siguen premiando. Y nosotros, mientras tanto, pues bueno, pues con la escoba, limpiando nuestra oficinita, nuestro departamento, vigilando a los internos pues para que no se peleen, también cuidándonos nosotros de no sufrir agresiones, seguimos sin ser agente de autoridad, y unas condiciones muy malas en prisiones, y no vemos salida a este túnel. Nosotros estamos, bueno, pues intentando hacer toda la labor posible, con con todo tipo de autoridades. La ciudadanía cada vez está más con nosotros. La ciudadanía sabe que los centros penitenciarios son sitios importantes para velar por la seguridad de la sociedad. La gente entiende cada vez más lo que está en prisiones. Notamos su apoyo, pero eso no es suficiente. Son unas medidas que llevamos reivindicando durante mucho tiempo y este gobierno pues las tiene olvidadas.
Sabe que yo escuchándolo pienso que la gente, el ciudadano a pie de habitual, piensa que aquello de las prisiones, pues bueno, es aquello que está ahí, que no sabes lo que puede ocurrir en esta vida. Cualquiera puede llegar a ser un usuario de las prisiones, ¿eh?
Pues sí, mira, yo ahora en mis grupos así conocidos, y bueno, cuando hablo con la gente un poco, uh-huh, nos hacemos esta misma pregunta. Hoy viernes, sábado, es un día de muchas cenas de Navidad, de amigos, de presas. Muchas veces, pues bueno, pues se ha tomado una copa, se ha tomado una persona una copa y se han producido incidentes. Uh-huh. Bueno, pues das positivo, uh-huh, o cometes una imprudencia y bueno, pues tienes un juicio y a lo mejor, bueno, pues terminas en prisión. Es así, o sea, en una época que es de celebrar, pues te puede pasar esto. Uh-huh. Yo digo que nadie estamos libres de cometer un error y de acabar en un centro penitenciario.
Sobre todo es un servicio como cualquier otro que se tiene que dar en un país y tiene que tener las condiciones lógicas y normales, las que le pertenecen por ley, ni más ni menos.
Efectivamente. Uh-huh. Es la seguridad que cuando hay una persona que ha cometido un homicidio, una violación, pues se le retira de la sociedad, pues para que tú, Susana, cuando salgas de la radio, pues claro, vayas tranquila, claro, a tu casa.
Claro. Es así, están para protegernos y también van esas personas que cuando de alguna manera han perdido el control, sin a veces quererlo, también acaban siendo usuarios de prisiones y comparten sitio con las personas que ellos quieren alejar de la sociedad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Moisés Hernández, delegado del CESIF del Centro Penitenciario de Albocàsser, muchas gracias por haber entrado. Espero que todo se solucione. Sé que todo no se solucionará, pero estoy muy contenta por la valentía que tienen de poder denunciarlo.
Sí, ahí seguiremos. CESIF siempre seguirá denunciando estas situaciones. Y nada, Susana, decirle a usted y a los oyentes de Radio Villarreal que pasen unas felices fiestas. Y nada, y a ver si tenemos suerte y seguimos protegiéndonos del COVID. No bajemos en estas fechas la atención.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
A usted. Un abrazo. Hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Voli preguntar i pedar, no muntar els guarniments. Ma mare, que fas per dinar? Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Bé, vos deix que vaig comptar guarniments, au i do.
Jo crec que per iniciar lo que anem a parlar avui en Santi Cortés
Necesitaba escoltar aquest meravellós àudio que es va popularitzar ja fa un par d'anys, no així, a tota Espanya. I clar, tot el món va descobrir gràcies a aquest xiquet, a Miquel Montoro, que sabem que és un youtuber que ens parla del camp i d'altres menesters, no?, a YouTube. Doncs ens va viralitzar les pilotes, veritat, Santi?
A mi em va agafar una miqueta d'enveja perquè les va popularitzar com una cosa merament mallorquina.
Sí.
I així a Vila-real no només tenim tradició, sinó que és una cosa fonamental en el Nadal. Per tant, jo dic, no sé, jo crec que es mereix que dediquem tot un programa a la paella amb pilotes de Nadal, perquè és que és una recepta que vaja, que és molt nostra, és molt d'esta ciutat.
No, sí, a més, dir-te que jo crec que l'expressió que tenim tot el món quan arribem a un lloc on hi ha pilotes és aquesta, no?
Hòstia,
sí. Hi ha pilotes, directament, sí. No, Sandy?
No sé si la verbalitzem sempre, perquè n'hi ha de totes les maneres,
sí.
Però que estan molt bones i que sempre doncs, recorden molt al Nadal, a la llar, a la família i tot això, això sí que t'ho dic jo. Te vaig enviar un vídeo d'Eugeni Alemany,
sí.
Que a més fa unes bromes ahir, perquè és un xic de Vila-real, parlant de com es fa la paella amb pilotes, i diu, i això és molt típic de Vila-real, i diu, clar que sí. I després fa algunes bromes, no?, perquè a la parella li agrada, i a tu li diu, a la parella li diu, i a tu t'agraden les pilotes del teu nòvio, i així, coses d'estes així, que es presten a les bromes, però vaja, la qüestió, que són de Vila-real i que les reivindiquem.
Home, per supost, no? I tant, que a més és això, és tota una tradició ancestral culinària al voltant dels Nadals, encara que a mi m'han dit que així a Vila-real ja es comencen algunes a fer-ho per a la Fira de Santa Caterina.
Sí, jo crec que sí, perquè, a veure, n'hi ha una altra recepta que volia parlar més abans,
sí.
Que és el putxero valencià.
Clar.
I aleshores, això és tot el que s'anomena, jo crec, cuina de reaprofitament. I aleshores jo crec que va una cosa lligada a l'altra. El putxero, que porta... Putxeros n'hi ha de moltes maneres en diverses autonomies. Així fiquem, evidentment, el que tenim a mà, el que tenim a l'hort. Sí que n'hi ha la recepta, diguem-ne, estàndard del putxero valencià, com la de la paella o la paella amb pilotes, que ara parlarem.
Sí.
Però és veritat que a Santa Caterina ja es comença a fer, perquè és que és un plat d'hivern, de fred,
sí.
I com a Santa Caterina el fred ja entra a la cuina, que diem, doncs aleshores és efectivament és el moment d'arrencar tot el món de les pilotes.
Jo et dic una cosa, Santi, en ma casa no hi ha dia de Nadal sense putxero i les pilotes, eh? També t'ho dic. A les Alqueries és molt típic i se dia fer esta i això, no? Les dos vessants, qui fa el putxero en pilotes i el que fa la paella en pilotes. Però jo crec que abans tenim que dir això que has dit no, tu, no? Lo de la cuina d'aprofitament, que realment és la vessant de la pilota, no?
Sí.
Però quins ingredients? Perquè l'altre dia en casa dels meus sogres vam estar debatint. Jo crec que això és com la paella, que sempre ens agrada les que fa la nostra mare o la nostra iaia, no? I quan ens anem de per ahir, cada un fica el seu to, no?
Jo te dic els estàndard, però la meva iaia ficava alguna cosa més, probablement la teua també. Va una miqueta per famílies, i jo la recepta que sé que tenim familiar, que la té una tia apuntada per la meva iaia, que en pau descansa, està en un cartó, i la va apuntar ella a mà, i això és la que seguim. Però, a veure, normalment se fica una fogassa de pa, 750 grams de carn de porc picada, 100 grams de cansalà, 100 grams de pinyons, que estan caríssims ara, per cert, 3 ous, és que vaig anar a comprar-los per a fer-les, i clar, llet, i ahí és on la meva iaia sempre, en comptes de la llet, li picava sang de pollastre acaba de matar.
Directament, no?
Sí, perquè no fa el mateix gust, eh?
Clar.
La que compres ja de no sé quan, que la d'acaba de matar. Canella, nou moscada, julivert i, molt important, herbassana, que li dona aquest toc ahí especial. I és totalment reaprofitament, si ho penses.
No, sí, te dic una cosa. La de la meva mare va mitjanament per aquesta recepta, però veus, l'altre dia ens van dir que en Betxí, per exemple, no li ficaven herbassana. Cadascú fa el que vol, no?, en la seva recepta en funció, no?
Jo a Vila-real les recordo sempre en herbassana.
Sí.
I el nom que li fiquem és el de pilotes de Nadal, Claro, que sí. Clar, és el que te dic, sí que se fa en el putxero, i es fan més receptes, fins i tot te la pots menjar a soles, sí, com el xiquet del principi.
Per supost.
I una cosa molt important és que això, més enllà de la història que ara contarem d'on ve i per què i tot això, això són històries familiars, que cadascú té la seua. Ah, i molt important, a tu t'havia de tocar pilota. Bueno, avui en dia encara ho fem. T'ha de tocar a cadascú en la paella, li ha de tocar la seua pilota.
Home, per supost, no? En casa de la meua abuela, sí que és veritat que ja van directament a veure qui menja més pilotes, no? A mi fica'm dos, pues no, jo mereix la tercera, no? I coses així, ja van a lo gran.
N'hi ha trucs perquè un problema que tenen les pilotes, si no ho fas bé, si no les compactes bé, és que se te desfacen en la paella.
Ai, sí.
I sí que he vist per ahí en YouTube, doncs, alguns restaurants d'ací del poble que donen truquets per a que aquestes coses no passen i tal.
Sí, sí.
Que són dues coses que també he de dir. Les carnisseries de Vila-real, si no voleu fer faena, jo crec que quasi totes en aquestes dates, si aneu, tenen pilotes ja preparades. I els restaurants de Vila-real, que la gent vinga de fora i que t'estestes paella amb pilotes. Que l'aigua és de Vila-real, els ingredients secrets han de ser de Vila-real...
I saben
bueno,
millor,
i les
acries,
no? També, va.
Home, clar, que també m'ho mereix el meu raconet, no? Per tant, anem a entrar en profunditat, no? Anem a parlar d'on ve el putxero valencià i aquesta tradició que té, no? A les nostres taules.
Bé, el putxero valencià, bé, ja he dit que tenia algunes variants autonòmiques que no són el mateix però s'assemblen per a que la gent, l'escudella, la cardolla de Catalunya, el putxero andalús, que la meva iaia també el feia perquè tinc una iaia andalusa i l'altra d'ací, el murcià, i bé, llegum, car, verdura, alguns embotits, i tot això és el que va variant segons la comarca, la zona. Antigament era un plat de festa, perquè menjar car en temps de menester, de carestia, sí, doncs era tot un luxe que es reservava sobretot per a diumenges i celebracions. D'ahir que, com que era un luxe la car, pues se reserva per a celebracions. Una de les importants és el Nadal. I d'ahir també que el reivindica una miqueta, perquè és veritat que, no sé, lo del segon dia de Nadal, que es fa en molts llocs també, com per exemple els canelons, sí, o el pollastre farcit, està molt bé, i sé que moltes famílies a Vila-real ho fan, però diguem-ne que l'antic, crec jo, i el de reaprofitament de tota la vida són aquestes pilotes a les que estem dedicant el programa.
Sí, sí, sí.
El Diccionari Normatiu Valencià, en l'entrada de putxero, ens porta a una altra entrada, que és olla de car, i diu menjat elaborat en car, pilota, verdura, llegums, embotit i altres ingredients bollits. Una cosa també que sempre m'han contat és que antigament això se ficava, doncs si havies encès la ximeneia, en el que quedava de les brases, doncs ahir deixaves el putxero o l'olla, que d'ahí també ven noms de, que ara parlarem, no?, com l'olleta de la plana i coses així, i aleshores es cuinava d'aquesta manera tan especial, que ara n'hi ha màquines que ho imiten i tal, a poc a
però
poc.
Però no és el mateix, no és el mateix, Santi, ho sentim, eh?
No és el mateix, perquè aquest fum de la llenya també dona un aroma que, evidentment, fa que no siga el mateix que en una màquina d'aquestes que imiten cuinar durant 7 hores, 8 hores, que jo ho he fet també, però sí, no és el mateix. Putxero prové de pols, que és, en llatí vol dir el mateix que les farinetes, que en Itàlia és molt comú el que anomenen polenta. Les farinetes així també se feien, per sí, cert. La olla ve directament del llatí olla, i és per el nom del recipient. D'ahir el plat, també, que fa poc així l'Ajuntament el promocionava, i el continua promocionant sempre, que és l'olleta de la plana. Però la paraula cocido, del castellà, que ve evidentment del cocuo. Una curiositat, a Vila-real tenim passat jueu, i n'hi ha alguns que diuen que el putxero del que estem parlant ve d'un plat jueu que es dia Adafina, i era molt popular entre els sefardites, que teníem així al poble, ja que per tradició l'elaboraven, les tradicions dels jueus són molt importants, en una olla de fang durant la nit de divendres, i s'havia de menjar en el dissabte, el Shabbat, i portava cigronets, i és que era pràcticament igual.
Sí, no? O sigui que pot ser una gran influencia. Però així com uns hem dit que el dia de Nadal mengen ixe putxero, uns altres pues, mengen la paella amb pilotes.
La paella amb pilotes, i jo crec que és important, com he dit, les històries personals. Jo he llegit en internet un blog d'un vilarrealenc que es diu Pau Arenós, i ell escriu sobre cultura gastronòmica des d'allà dels anys 90. I en el període de Catalunya, si vols te llisc un trosset del que hi diu.
Sí.
Diu, soc fidel a l'arròs des de la infància i mantinc esta lleialtat fins i tot quan arriba a la baixesa. Si veig en una carta o en un menú un pla del cereal, el demane, arriscant-me a l'acostumat maltractament, sabor confús, grans durs o pastosos, lluny del punt òptim. Fins i tot en llocs on sé, en seguretat, que escasseja el virtuosisme. M'escolte dient, inconscient, idiota, arròs. Quan era menut, així bé, a Vila Real reverenciava el Nadal perquè em permetia menjar dos dies seguits paella amb pilotes, especialitat sacramental reservada a aquelles dates. Tant de bo, llavors, haguera pogut seguir la dieta una setmana.
Per supost. O sigui, dos dies seguides la paella amb pilotes, perquè també vosaltres la mengeu a Sant Esteban, a lo millor el segon dia de Nadal.
Efectivament. N'hi ha cases que només la fan el dia, el segon dia de Nadal, que diem així, Sant Esteve per als comuns, segon dia de Nadal per als vilarrealencs, i ese dia és la paella amb pilotes, però n'hi ha qui la fa també el dia de Nadal. A veure, ahir s'han de ficar d'acord les famílies, a vegades no ho fan, i jo, efectivament, com diu Pau Arenós, alguna vegada m'he menjat la paella amb pilota dos dies seguits.
Però això està molt bé, o sigui, jo vos enveig totalment, eh?
Sí.
Però sí que és veritat que això, a part d'aquest segon dia de Nadal, com que l'emblema de les pilotes és el dia de Nadal oficial, no?
Efectivament, és el dia de Nadal oficial. Bé, volia parlar també d'esta festivitat, no? Perquè és importantíssima si a Vila-real. Com has dit, Sant Esteve a Catalunya, a les Balears li diuen mitjana festa i se celebra en moltes altres poblacions del País Valencià. La més important, per descomptat, és Vila-real. I després també se celebra a països com Sèrbia, Montenegro, Irlanda, Hongria, Àustria.
Jo estic molt cabrejada perquè els dos anys que porto treballant així a Vila-real, el segon dia de Nadal ha caigut en cap de setmana. Estic molt cabrejada en el món. Quan puc gaudir i puc fardar al rest a la resta del món, diguem, demà tinc festa, puc celebrar el segon dia de Nadal, el món, el calendari, no, m'ho vol fastidiar.
Això és un tema delicat perquè entrem una miqueta, crec que en política, però crec que quan cau en cada setmana l'Ajuntament i sa festivitat que té la potestat de ficar-la on considere, la provem en el ple, la fica en un altre dia, no sé si és el dilluns de Pasqua, ara no ho recorde, no vull dir...
No anem a dir-ho, no?
Sé que ho aprovem tots els anys i quan acabo en cap de setmana es canvia o una cosa d'estes. Bé, Sant Esteve és molt important en la tradició cristiana perquè és el primer dels màrtirs cristians. I és una cosa curiositat de Sant Esteve, és que clar, com que el van apedregar, el van lapidar, pues pobre Sant és el patró dels marmolistes, dels piquers, dels que picaven pedra i tot això. Bueno, i per cert, els ortodoxes, que així al poble tenim, els ortodoxes romanesos, doncs fan la festivitat el dia següent. Sí, com si fos el tercer dia de Nadal. És a dir, així una mica tenen els romanesos ortodoxos, tenim segon i tercer dia de Nadal també.
I jo et voldria preguntar, bueno, no sé si abans vols dir-me algo.
No, simplement això. Algunes històries més apunten al passat carolingi, diuen que també que sí se va introduir esta festivitat en honor de la reina Violant, esposa del nostre fundador Jaume I i originària d'Hongria, i que això estaria relacionat en el fet que a Hongria també es faça.
Sí.
Hi ha moltes teories molt interessants i divertides.
Sí, però clar, el dia de Nadal està bé, no? Però per què celebreu així el segon dia de Nadal a Vila-real? Per què és tan important per a vosaltres?
Bé, perquè és important, però ja, independentment de les històries, doncs és important, jo crec, perquè ens recorda a tot, és un record d'infantesa, és un moment de família, i de vegades en la família no pots veure tots els dies, i és un dia en el que te veus, és un dia completament entranyable, com t'he dit. No vaig a estendre'm molt en això, però jo te podria contar històries de la meva infantesa, la meva iaia, com preparava les pilotes, la sang, perquè abans no se feia igual, en el poalet desagnava el pollastre, i a poc, i veies tot el procés. Tot això són una sèrie de records que vulguis que no te fan ara valorar una recepta que sembla, doncs això, simplement una recepta més de milers i milers que n'hi ha, però a Vila-real són històries.
Sí, clar, clar, no? Ja m'ho imagino, no? Però també tindrà la seva història darrere.
Sí. A Vila-real, concretament, la festa està registrada ja en l'últim quart del segle XIV, perquè el Consell de la Vila pagava els serveis del predicador el dia de Sant Esteve. I això, doncs, es dona ja fe de la importància que es donava des del segle XIV, quasi des de la fundació del poble. Per tant, allò de la Violant d'Hongria igual té un cert sentit, perquè és que quasi ens anem a la fundació. I a més, aquest dia es veu que es pagava a joglars per a que tocaren instruments. Vull dir que n'hi havia tota una festa que ja està registrada i se coneix, no? Este dia, el segon dia de Nadal, era també el moment que entre el 1453 i 1720 el Consell de la Vila, els responsables municipals, realitzaven o feien un inventari cada any de les propietats, dels teixits, decoracions que tenia la parròquia de Sant Jaume, I aleshores, doncs, tenim tot un seguit de històries i de documentació que dona fe que això té una arrel secular a Vila-real. Per això la mantenim, i jo estic orgullós que la mantinguem, perquè és que els arrels de la festa s'enfonsen en els segles i quasi arriben a la mateixa fundació.
Sí, i tenim constància de que en altres llocs es pot celebrar també?
Sí, com he dit, a Catalunya és el que anomenem Sant Esteve. Els països de parla anglesa fan una cosa pareguda que s'anomena Boxing Day, que és el dia de les caixetes, per diversos motius, no? Un dels quals és que era el dia en què els capellans obrien les caixes de les almoines que anaven arreplegant durant el dia de Nadal. I aleshores les repartien, després de replegar-les, entre els necessitats en el Boxing Day, no? És a dir, el dia següent, que era el segon dia de Nadal. Una altra de les teories també és la de la Casa Pairal, que doncs donaven festa el dia següent, perquè com el que fas és anar a la casa del pare, després has de tornar, perquè clar, les trobades familiars són a la casa dels pares, no? I el dia que necessites per a tornar al teu mas o la teua casa, com abans anaven caminant o en burra o no sé, doncs necessitaven un dia, i això va originar que fora festa el dia següent. Després també discutia ahir en la meua dona, hi ha diverses teories en això, però més o menys jo crec que normalment se va vull dir, si eres una família home-dona, se va a la família de la mare el dia de Nadal i a la del pare el segon dia de Nadal. És que m'entens, no? No pots estar en els dos llocs alhora, i un dia vas a la del pare i un altre al de la mare. I jo crec que és així. Ara, en qualsevol cas, per a no crear conflictes entre cap oient, se va a la del segon dia de Nadal a la que no has anat el dia de Nadal.
Directament,
si ho fas a l'inrevés de com ho he dit jo, que crec que és com normalment es fa, a la família materna el de Nadal i paterna el segon dia de Nadal, però si ho feu a l'inrevés, doncs el dia següent heu d'anar a l'altre.
Ah, és que nosaltres, o sigui, clar, com els sers vivents no tenim segon dia de Nadal, Santi...
Però,
saps, jo dic, la nit de Nadal, o sigui, sí que és veritat que jo tota la vida he anat a la nit de Nadal a casa de la família de mon pare i a la dels Nadals a casa de ma mare. I anem a... bé, ara ens tornem, perquè ara els moderns ens tornem per a que no hi hagi conflictes d'any en any, saps?
Sí, però jo de vegades m'agrada dir aquestes normes perquè també eviten una miqueta les discussions, no?
Sí.
Perquè si dius que la tradició era fer això, doncs ja està, el més bonico és seguir les tradicions i ja està, i no n'hi ha més discussions.
I després, en el segon dia de Nadal, així és que ho teniu molt complet, perquè aquest dia no podem oblidar-nos d'aquest gran esdeveniment que sempre prepara Joventut Antoniana, no?
El missatge reial. Sí, és que, sí, sí. Veus, no és només la paella en pilotes. Vull dir, després del missatge reial ja s'estan fent les paelles en pilotes i t'està esperant tota la nostra gastronomia. És el dia del tirorí, el primer dia gran del tirorí. I el dia que portem els xiquets menuts, els que els tenim, eh? Per cert, jo crec que Albert Arrufadia va vindre, no?
Sí, sí, va vindre fa uns dies.
A les 10:30, el 26 de desembre, perquè no se m'oblide que jo he de dur les meues xiquetes.
Sí, no? Perquè envien la seva carta als Reis Mags i ja tindreu, pues, imagine que comprareu allà les garrofes i les castanyes, no?
Allí mateix vaig sentir jo a Albert Arrufat que allí mateix es podien comprar i són importantíssimes perquè formen part de la cançó popular que tenim així del tirorí, no? I casques i avellanes, que jo sempre reivindique també la casca, perquè, clar, per influència també del mercat i tal, doncs se fa el tortell de Reis, no? El roscón de Reyes, que es diu en castellà. Sí. Però el tradicional sempre reivindiquem. A Vila-real porta molts anys l'Ajuntament reivindicant, i jo ho he reivindicat en el govern, i ho reivindique l'oposició, és la casca. La casca, vull dir, és la pasta nostra tradicional, que jo per cert, ahir me va vindre ja la xiqueta en la carteta dels Reis d'Orient, que segur que l'Ajuntament ja l'ha repartit. Estava pagadíssima ja la
per tant, ara sols li toca decidir què és el que vol, no? per què traguen. Per tant, Santi, tenim ja la recepta de les pilotes fetes, hem fet tot el seu recorregut, el que tenim que fer, per tant sols tenim que decidir si anem a cal mare o cal pare, no? Dels pares d'ell o ella, a menjar-les, no?
Sí, sí, efectivament. I en quin ordre? I tampoc oblidar les postres, no? Els torrons, que també són molt valencians, les neules, que també són molt típiques, almenys així a Vila-real. La meva iaia se picava les neules per ahir escampades, i tu anaves picant així, allò que dies no volies i després acabaves volent, doncs les neules també, i els torrons, i tot molt valencià.
Jo crec que l'hora que és, encara que no siga el dia de Nadal, ni el segon dia de Nadal, ni res d'això, a mi m'avellís provar unes pilotes, no? Una paella amb pilotes o un putxer.
Jo també m'animaria, igual me passeig per així, a veure si algun restaurant me la té feta, i paella amb pilotes sempre.
Bé, paella amb pilotes sempre, no, Santi? Pues com sempre, moltes gràcies per vindre i pues traslladar-nos a tot el món aquestes tradicions, no? Perquè moltes voltes no li donem la rellevància que mereixen, no? Al nostre calendari.
Doncs això, que gaudiu estos dies, que són entranyables, que ho passeu bé i que estigueu en família i en la paella amb pilotes.
Estàs a la 92.2 FM.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Sweet, 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 sweet.
I ara tenim amb nosaltres el secretari general de la Fundació de la Caixa Rural. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tots.
Activitats nadalenques de la Fundació. Dimecres sabem que vam entregar estos lots que sempre queden de gent que no els ha replegat i són lots solidaris, no?
Pues és una acció, en este cas una acció xiconina, no? Però que contribuís a que puguem ajudar, i en este cas tenim que agrair a tots aquells clients, socis que van decidir no replegar ese lot y cedirlo a las entidades asistenciales para que se donen a las personas más necesitadas. Pero eso son unos centenares de gracias a esta gente que, bueno, gracias a ellos, pues, creo que siga un detalle, como he dicho con Nina, pues también servís para eso, para ayudar a todo el mundo que tenga un poco de mes estos Nadals, ¿no?
El que ha tingut molt d'èxit enguany ha sigut els calendaris. Li dic això perquè a mi m'han preguntat com podíem adquirir-los. Sí. És a dir, enguany els calendaris han tingut, si cal dir, més repercussió en quant a que els ha agradat a molta gent.
Enguany ha sigut el 2021 ha sigut un èxit, i jo crec que l'elaboració i la confecció del calendari, a més de tindre un caràcter solidari com té anys, bueno, en els últims 6 anys ja cada any anem afegint pues, més valor a aquest calendari, i enguany evidentment el tema de les receptes, el tema d'haver fet vídeos, el tema d'haver en un moment complicat per l'hostaleria haver-lo recolzat, tot això ha incrementat un poquet el que és la proposta de valor del calendari, i bueno, pues, sí que és veritat que any a any la recaudació del calendari va pujant, no? L'any passat ja vam sobrepassar els 3.300 euros, crec que recordo, 3.400 euros. Bueno, pues enguany anem a veure com... també han pegat un escalonet en quant a la... és un donatiu voluntari, però suggerim, no?, una quantitat. Enguany han pujat una mica i se donatiu, i l'any que ve suposa que seguirem incrementant. I sí, mira, fa un momentet una entitat assistencial s'ha intentat contactar amb mi, li ha cridat i m'ha preguntat què n'hi ha que fer, no?, per a ser entitat beneficiària. Pues mira, aprofite per dir-ho públicament. Nosaltres, les entitats beneficiàries, realment no n'hi ha que fer res, n'hi ha que treballar al poble. Vull dir, nosaltres tot any a any elegim una entitat assistencial de totes les que treballen a la ciutat. Nosaltres, evidentment, al ser una entitat social també estem molt en contacte amb la xarxa d'entitats socials, i fins ara pues, han beneficiat de Teixina de Memòria, pues, Càritas, Creu Roja, Juventut Antoniana, pues, enguany Alzheimer. Vull dir, cada any anem variant, proposem, pues, en la Junta s'analitza pues, entre 4 o 5 entitats i d'ahir elegim una. Per tant, totes aquelles entitats socials que treballen a la ciutat, sobretot en un caràcter assistencial, que sàpiguen que l'any que ve es pot tocar, i nosaltres la intenció és que això, pues, que cada any siga rotatori, no?, i que cada any siga una entitat, perquè n'hi ha molta necessitat i desgraciadament pues, pocs recursos. Entonces se trata d'anar pues, això, alternant i ajudant a tot el món, no?, que tot se ho mereixen, no?, en aquest cas.
Les activitats nadalenques d'enguany han sigut més que les de l'any passat, lògicament perquè gràcies a la vacuna, perquè en realitat el Covid estem convivint en ells, l'únic bo que tenim és que ara la gent no acaba els UCIs, se contagia igualment, però més activitats en guany que l'any passat.
La veritat és que quan programes ara en els últims 2 anys estàs pues, condicionat a que la pandèmia te marque els, pues, els moments de que estem vivint, no? I estem adaptant-nos. I com tu has dit, de moment en guany ja hem incorporat acte que el año pasado no lo van a poder celebrar, como por ejemplo el tema del centro floral en los exámenes de casa, que siempre es un acte muy multitudinario y que van incluso dudar en desdoblarlo y tal, y al final se va a hacer un acte mayoritario y no va a tener cap consecuencia, porque en nuestras instalaciones se prenden todas las medidas de seguridad que van a marcar las autoridades sanitarias. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, este domingo es el diumenge antes de Nadal, que sempre celebrem dos actes que són ja típics en la nostra cultura, ja diria local, que és el concert de Nadal, que l'any passat tenien que celebrar el 40, la 40 edició, va ser l'únic any en els últims 40 anys en el qual no se va poder celebrar, desgraciadament, i enguany tinc que anunciar ara també que lamentablement tampoc anem a poder fer-ho, no per una qüestió nostra en este cas de l'organització de la fundació, sinó pues, ha sigut la pròpia el president de la banda de la Lira ens ha comunicat que no poden portar-lo a terme perquè els últims dies no ha pogut assajar per la qüestió de que han tingut alguns contagis i claro, estem parlant d'instruments de vent, estem parlant de transmissió en saliva i tal. És una activitat que en llocs tancats ells ho tenen complicat.
De les més perilloses, o sigui, claro. És un dels col·lectius que més perill corren.
Claro, entonces per salvaguardar la salut dels nostres músics i de la nostra gent, al final són gent, el nostre cosí, el meu germà, l'altre, la gent de la banda i tal, no per l'acte en si, que l'acte estava programat a la plaça Major i en molta
era
distància i tal,
lliure.
Sinó en la preparació del concert en garanties, pues, han decidit ajornar un any més, o sigui que el 40 concert del tradicional de Nadal de la Caixa Rural està constant, però bueno, el farem. Jo crec que estic convençut que el farem molt pront i donar ànims des d'ací als músics que estan afectats.
S'anul·larà el que és el concert de Nadal que estava anunciat a càrrec de la Unió Musical La Lira, però se farà lliurament de premis del concurs de Belens.
Pues això evidentment ho farem el diumenge i ho reprogramarem perquè la setmana que ve pues, els galardonats els premis l'any passat ja ho van fer en el nostre Belém, que el que muntem així al centre social, i enguany pues, estem estudiant-ho i segurament el dilluns ho anunciarem on podem entregar els premis.
El que sí que se farà serà la missa de Nadal a les 10 del matí, la parròquia Santa Isabel, i n'hi haurà això, cantada per veus de cambra.
Sí, efectivament, nosaltres la Eucaristia s'estan celebrant, evidentment seguint tots els protocols que marca en este cas l'Església i les autoritats sanitàries, i anem de moment, a no ser que passi algo extraordinari, anem a tirar endavant tant Tisa com les altres activitats que tenim programades per la setmana que ve, però sempre condicionats a el que estàvem dient.
26 de desembre estarà en l'Església Major Sant Jaume, hi haurà un concert a les 8:30 de la vesprada i en principi la cursa de Sant Silvestre es farà, en principi.
Pues això va depender sobretot de, en este cas, els organitzadors, que és el Club Trivila, de Vila-real, si ells decidissin fer-la, nosaltres els recolzarem. El que ells decidisquen de tots els actes que s'organitzen o que nosaltres col·laborem en un patrocini com és esta, nosaltres farem, seguirem i recolzarem el que se decidisca. Sé que s'estan anul·lant algunes curses, altres no ho sé, la gent, pues és evident que la situació pues, comença a ser preocupant pel número de contagis, però bueno, és que n'hi ha que viure.
No n'hi ha massa pressió hospitalària, però sí que és veritat que la gent el que fa és cuidar-se el màxim possible, sobretot de coses multitudinàries.
Sí.
En este cas seria l'eixida de l'Avinguda de la Murà, a les 7 la infantil i a les 8 l'absoluta. I el 4 de gener sí que n'hi ha un contacte interactiu i n'hi ha un taller de xapes i una xocolatada en el restaurant del casino a les 5 de la vesprada.
Sí, esperem recuperar aquesta activitat que l'any passat tampoc la vam poder fer en els més menuts. Són dies que en els quals pues, no hi ha escola i bueno, la pandèmia també ha fet que se tanquen molts xiquets i lo que, pues, bueno, han volgut recuperar aquesta activitat i ja l'organitzem en aquest cas directament nosaltres i seguirem pues, les pautes que marquen com dia. Sí, ojalà puguem fer-la perquè jo crec que és un acte lúdic i els pares a vegades també tenen ganes de tots els xiquets.
Tenim,
efectivament. Tenim. I bé, anem a veure què passa i també tot està també la incorporació de la vacuna als xiquets, en fi,
a les 6:30 de la vesprada al mateix dia a la sala d'actes també podrem gaudir del cinema en valencià patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real i de la Generalitat Valenciana.
Efectivament, és una activitat que també
per tant, aquestes són les activitats de Nadal. Més que l'any passat, el que mos ocorris és que tenim por de que ja van anul·lar-ne una, que n'anul·len més. De moment està només tenim anul·lada la del concert de Nadal de la 40a edició, que estava programada per al diumenge 19 de desembre. Les demés, totes continuen
en principi, hasta nova ordre, anem a fer-les.
Pues en això ens quedem... perdó, la targeta FemPoble
sí,
s'amplia...
Sí, sí, han volgut... ha hagut a última hora molta gent que s'ha incorporat, evidentment, entre que la demana i tal, si no ampliaven 15 dies el plaç pel qual se puguen beneficiar de les bonificacions. Entonces, totes aquelles, no se pot demanar ja targetes des del dia 15, això sí que no, però tots aquells que hagin demanat sí, la targeta ja o que la tenen o que la tenen en curs, vale, que aquests dies la tindran, han ampliat fins al dia 30 de desembre per a que... Pues seguís que compren en
puguen, exacte, puguen beneficiar-se d'este...
Que compren en Vila-real, que és molt important.
Pues en això ens quedem. El secretari general de la Fundació de la Caixa Rural, Josep Ramos, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat el que podrem gaudir en les activitats de la Fundació del Nadal 2021.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal a tots els oients. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Bueno, i arribem a les 2 del migdia. No se'n vagin, ara entra el meu company Javi Mata. Saben que avui han sentit en esta ràdio en directe que ens ha tocat l'Sporting de Gijón per a la Copa del Rei. No se'n vagin, com més li he dit, entra el nostre company Javi Mata per contar-los totes les últimes novetats d'esta roda de premsa que han tingut en el Emery i tot lo de més. I nosaltres ens trobem quan? Dilluns a les 12 del migdia. Fins dilluns. So that's what you
bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito.